A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Molt blanc, ho veig, aquest foli, Eva.
Molt blanc?
Sí.
Ja saps que no em porto mai guió.
Molt blanc, eh? No hi ha res. Bé, tot és a dins.
Tot és a dins,
tot
totalment.
És a dins. Eva, què tal?
Molt bon dia.
Avui que parlarem del desè aniversari del col·lectiu Dones d'Empresa.
Efectivament,
que
és un bon dia per fer-ho.
Gairebé diríem que cada any hem...
Home,
més o menys cada any, eh?
Jo quan estudiava em deien, això és agenda sitting, això significa que cada any s'ha de parlar del Dia de la Dona, s'ha de parlar del Dia Internacional dels Drets Humans, etc. No?
D'acord.
Exactament. Avui toca parlar de dones. I amb un bon equip de dones que ens acompanyen, abans de tot, feliç Dia de la Dona a totes.
Gràcies. Gràcies.
Ens acompanya Carme Navarro, de Nuclima. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Maria Martí, que ella és de l'àmbit de la comunicació i les relacions públiques. Bon dia també, benvinguda.
Bon dia.
I Conxi Martínez, de Cotmar. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Aprofitant que és el desè aniversari de Dones d'Empresa, i fico la falca abans perquè després no em deixes dir res. Doncs convoquem a totes les dones i acompanyants també el proper 16 de març a l'Hotel Malià Sitges, on celebrarem aquest desè aniversari. Ara podem avançar ja que ens acompanyarà Magda Oraní, que ens farà la ponència experiencial. Tenim una actuació confirmada que serà Obmund i moltes novetats i sorpreses que es desvetllaran al llarg de la nit, per tant, totes convidades.
No dius res.
Pots parlar, eh?
Home, gràcies. Gràcies. Ha quedat fins i tot això. Al final ho pots tornar a repetir, si vols, eh?
Vale.
Eh?
Molt bé, ho faré.
I perquè com que tenim aquesta dialèctica tan interessant cada 15 dies, doncs al final. Cansades una mica que cada any torni aquesta qüestió del Dia de la Dona?
Cansades, no.
No.
Al contrari, jo crec que aquest any ha tornat amb més força que mai, o almenys d'una forma diferent, com no s'havia vist mai.
Ho dic cansades per si... Si aquest any ha tornat amb més força, és perquè dona la sensació que queden encara no només moltes coses per fer, sinó que algunes d'aquelles coses que es pensaven que estaven més o menys ja coll avall no ho estan.
Moltes. Sí,
va per aquí.
Molt, sí, costa molt. Costa molt, és d'anar insistint cada any, cada any, cada any, cada any, cada any, i sempre, vaja, és que la, jo crec que la dona és una lluita constant.
Carme Navarro, bon dia.
Bon dia.
És la Carme. La Carme treballa a Nou Clima.
A Nou Clima.
Què és Nou Clima?
Nou Clima és una empresa de Vilanova que fa uns 30 anys que està al mercat i ens dediquem a lo que és instal·lació, manteniment i reparació d'aire condicionat.
I treballes des de fa?
Fa uns 10 anys.
Fa uns 10 anys.
10 anys.
Venies de...
Venia d'una multinacional americana que era de productes hospitalaris.
D'acord. Un dia hauríem de fer una derivada, Eva, sobre totes aquelles persones que han treballat en multinacionals i que les han deixat.
Sí.
I acaben en empreses familiars.
I acaben en empreses familiars. O acaben en projectes personals. És que gairebé em sembla que podem estirar un fil, perquè no sé quantes persones han passat per aquesta taula que han treballat en multinacionals i que ens han, no sé si dir, desmuntat una mica aquella idea de la multinacional com a, com quelcom amb molt valor per qui treballa o amb un model d'èxit o tal.
Home, jo crec que és una experiència. És molt bona experiència.
Això
el que
segur.
Passa que és un límit, és una etapa. Una etapa. I jo m'ho vaig prendre com una etapa que havia de passar.
D'acord.
I vaig aprendre moltíssim.
No vas pensar en continuar a dins allò?
Ho vaig pensar, però jo és que des de l'inici tenia clar que volia seguir l'empresa familiar.
D'acord.
Ho tenia clar. M'ho vaig prendre com a experiència.
Ho dic per si a vegades des de fora allò de dir, mira, un multinacional, i per què ho deixes? Escolta'm, quina feina,
bueno,
no
clar,
sé què, parles amb algú on treballes, a tal.
Sí,
tal.
Perquè ho vas deixar, però sí,
exacte.
Tal. Si
això em refereixo,
eh? Cotxe, si viatjaves pel món, bueno, perquè arriba un punt que dius, vale, ara és el moment, tinc l'experiència adquirida, he anat fora, que era el que jo volia,
sí.
I llavors ara em vaig a l'empresa familiar.
Hi ha coses que no han canviat, des del punt de vista de les convencions socials. Ens continuem mantenint en molts tòpics sobre la feina, determinades feines, determinats llocs de treball, etcètera, etcètera, no?
El que passa que el que aprens a la multinacional és que no deixes de ser un número, tu, que... i no deixes de ser, doncs, en una etapa, ets molt bo i vas bé, però qualsevol dia canvia i no te n'adones i canvia i tu ja no encaixes dintre el que és a l'empresa.
Què canvia, Carme?
Què canvia? Pues això, que et compren, no te n'enteres, i al cap de mitjà a mi em va passar. Vaig arribar d'unes vacances, ja no era d'una empresa, era d'una altra. I estava en una altra divisió. El que passa que, bueno, em vaig poder adaptar, em va reciclar, sí, i tal, i vaig entrar, però això és el que aprens a la multinacional, no? De que tu et sents molt important o creus que ets molt important i en fet no ho ets. Vull dir, ho ets en el moment...
Sí, en el moment que la multinacional que necessita.
Vol, exacte, exacte. Amb la qual t'has de formar tu i tu ho has de ser.
D'acord. Ja no està en la vàlua personal, que suposo que també, sinó el paper que desenvolupes dins l'organigrama...
I en el moment.
I en el moment.
I en el moment.
I en el moment.
Vull dir que al final t'has de formar tu, aprendre, tindre aquesta experiència i llavors... Amb aquests coneixements que tens i el knowledge i tot, tu sortir i llavors fer-te valer i
tu,
buscar feina.
T'ho preguntava així per si d'alguna manera aquest aterratge a l'empresa familiar algú va interpretar com allò de mira, un pas enrere perquè una empresa familiar, una cosa petita de casa,
sí,
tal.
Sí, suposo que sí. Que,
suposes que sí.
Sí, però bueno, jo ho tenia clar.
Ah, què ha passat en aquests 10 anys?
Ostres, que jo sempre dic que és el millor màster que he fet mai. Mira que m'hi he fet de màsters i pagant,
perquè
però aquest
si
és el millor.
Si són 10 anys, vas aterrar en
crisi,
plena crisi, no?
Sí, el 2008.
El 2008. Quin any per aterrar en una empresa?
És que no és...
No es pot explicar.
No es pot explicar. No es pot explicar, no? Clar. Hi havia una plantilla, vam haver de reduir plantilla, érem 15 persones, ara som 9. Van ser moments molt, molt difícils, molt difícils. Però bueno, sempre ho dic, és el millor màster que he fet.
Quin paper tens a l'empresa?
A veure, estic com a gerent administrador, vale? Ara estic menys temps i porto més l'àrea comercial i finances i en el moment quan vaig entrar doncs, bueno, vaig haver de reestructurar.
Uh-huh. O sigui que vas haver d'exercir el paper ingrat.
Sí, sí.
Per tant, en un dia com avui és interessant plantejar quan el paper ingrat el desenvolupa una dona, és més ingrat?
No, no és més ingrat.
Des del punt de vista dels altres, de la percepció dels altres.
L'únic que t'has de fer, perquè clar, jo vaig entrar allà, que era bastant joveneta, 32 o 33 anys, i clar, vam veure una dona, tot majoritàriament, bueno, tot eren homes.
Uh-huh. Em deixa ser una mica dolent?
Sí.
Vam veure una dona o veien la nena aquesta que ens diu?
La nena.
Això tampoc ha canviat, sembla?
No, no. I llavors va ser dur, vas haver d'imposar. I vaig haver d'adquirir un rol que potser no m'imaginava que l'adquiriria, però el vaig haver de... I et fa forta i et fa dir, pues, bueno, tu pots, però no va ser fàcil.
Ens agafem aquesta consideració del t'has de fer valer.
Sí.
Maria, t'has de fer valer?
Bueno, la veritat és que des del meu punt de vista, en el sector de la consultoria i en el sector de la comunicació, de la responsabilitat corporativa, que és on intento ajudar les empreses, ja hi ha una incorporació de la dona. Moltes vegades també perquè som persones freelance o perquè som una mica petites empreses, en el cas quan escales a multinacional o quan el teu interlocutor és una multinacional, no acostuma a haver-hi una presència tant de dona directiva.
Uh-huh.
Però és veritat que tens uns interlocutors en el qual, des del meu punt de vista, no t'has de fer valer tant. És un sector també, el sector, per exemple, de la construcció, de la indústria, no és un sector com els serveis. Una de les coses que també es podria reivindicar avui és promocionar la presència cada vegada més de les dones en aquests serveis d'indústria, d'enginyeria, on la meitat de les universitats estan plenes de dones enginyeres, però després quan arriben, per exemple, doncs, als llocs de treball, aquestes enginyeres s'han perdut pel camí.
Hi ha fins i tot una enginyera avui al periòdico que deia fa anys, les que fèiem enginyeria ens deien, vas a buscar nòvio? Quan anaves a la universitat, ho diu així de clar, amb aquesta frase. Era allò, el tòpic que ella s'escoltava, i ara resulta que en determinades posicions totes aquestes dones que treuen excel·lents notes i que treuen un currículum esplèndid, arriba un moment en el món de l'empresa en què queden descavalcades de...
En el tema aquest que tu dius dels currículums,
sí,
una de les estratègies en matèria de gestió responsable de recursos humans, hi ha l'eina del currículum sec. No sabeu fins a quin punt que podria canviar una selecció de personal
amb un currículum
amb un
sec.
Currículum sec. També després es poden aplicar altres fórmules, com l'entrevista estàndard, és que tothom tingui el mateix tipus d'entrevista perquè no puguin donar lloc a preguntes de caire personal, però el currículum sec canvia totalment la percepció.
Abans d'una qüestió d'aquelles que demanarà matisos de totes... I si convé, contradieu tot el que faci
I
falta.
I pot ser que un currículum sec el pugui guanyar un home, eh?
No.
S'està dient això.
No dic que no, eh? La Maria es dedica al món de la comunicació. Des de quan?
En els últims 20 anys he desenvolupat la carrera professional en el món de la comunicació, en concret de les relacions institucionals i la responsabilitat corporativa.
D'acord. On estaves abans?
Jo he estat molt temps vivint fora de Catalunya i estava en una associació que es diu Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, que agrupa 20 grans empreses com Endesa, Iberdrola, Vodafone, Orange, Aena, que es dediquen una mica a promocionar la responsabilitat corporativa, la sostenibilitat a la gran empresa.
D'acord.
I per ende també a la PIME, que no deixa de ser un proveïdor de la gran empresa.
El teu dia a dia era un dia a dia en un món d'homes?
La veritat, haig de reconèixer que no.
No.
No, perquè el Departament de Comunicació i el Departament de Responsabilitat Corporativa està ple de dones. Són àrees en l'empresa on encara hi ha, on per sort hi ha una presència de dones importants.
Creus que per alguna raó?
Bueno, simplement a lo millor pel tema d'estudis, pel que ha estudiat, són departaments a lo millor una mica més lights, light en el sentit de que a lo millor a les empreses són vistes una mica més fluixos, perquè sí que és veritat que després quan arribes a l'alta direcció de 20 presidents en tens una. I com va dir un conegut meu, perquè el dueño tuvo tres hijas. Això ho he sentit jo en un consell d'administració,
sí, sí.
És a dir, mi principal accionista és una mujer perquè el dueño tuvo tres hijas.
O sigui que el dueño no tenia altra alternativa.
D'acord.
Ho preguntava així per si a la necessitat de desmuntar uns quants tòpics. Conxi, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
La Conxi és de Cotmar, sí? I jo tinc dos tòpics perquè me'ls desmunteu. Un, si a vegades la dona és la pitjor enemiga de la dona en determinats àmbits directius.
Aquest és el tòpic?
Aquest és un dels tòpics.
Okay, ara esperàvem.
Si voleu, us dic l'altre també.
Sí, digues.
I si hi ha dones que s'aprofiten de la seva condició a l'hora d'anar a buscar feina.
I homes s'aprofiten de la seva
condició. Jo us pregunto per això.
Home, jo amb el primer tòpic...
I per tant, desmunteu-me el que vulgueu. Sí.
Jo el primer tòpic, clar... És que hem de començar des del punt de vista que tot això és molt personal. Dependrà molt de la manera de ser de cada persona, tant homes com dones.
En qualsevol cas, com que vosaltres tres ja teniu llarga experiència, no molt
correcte,
laboral...
Jo no puc entendre una dona que arribi, per exemple, a un càrrec de direcció en una empresa, per exemple, que no hi ha gaires dones en aquests càrrecs, i no l'ajudi a ascendir a altres companyes que estan allà. No ho puc entendre, perquè nosaltres, almenys des del col·lectiu, és una de les coses que remarquem molt. És la suma de les dones la que ens portarà a aconseguir aquesta visibilitat que volem i aconseguir la societat del 50x50. Llavors, si entre nosaltres mateixes ja ens hi estem posant pedres, home, tenim un enemic molt important al davant. Llavors, jo, a nivell personal, jo això no ho contemplo. Què és una realitat? Potser sí.
Pregunto.
Potser sí, en alguns casos, i més amb aquestes empreses tan grans. Clar, això... Clar, nosaltres no hem estat en una multinacional, almenys jo personalment, no? Clar, nosaltres que estem en àmbit de molt pime, molt petita empresa, clar, això no és l'habitual. L'habitual és que si tu coneixes alguna dona que saps que pot ocupar per mèrit propi...
Sí, sí, una responsabilitat, no està clar.
Doncs l'has d'ajudar amb ella a pujar allà. Però clar, en l'àmbit multinacional...
Maria...
No sé.
Jo crec que no és veritat. Jo crec que no és ni si és per home o si és per dona, sinó és per la persona que és. El que passa és que quan hi ha una dona que és més dura, ja es diu el tòpic. Però no es pensa en totes aquelles dones que no ho són. Per tant, no crec que sigui veritat. Jo no m'hi he trobat.
O sigui,
però...
estem en un marc social en què aquest tòpic marca, encara continua marcant, moltes d'aquestes consideracions...
Per poder posar una etiqueta, no perquè sigui veritat en el 90% dels casos o en els 98% dels casos. És la persona que és amb un determinat caràcter o amb una determinada ambició o una altra.
Carme.
No, jo opino el mateix. És que no... Clar, jo quan treballava al multinacional justament tenia una dona jefa i ens portàvem superbé, molt bé, i al contrari, ella em potenciava perquè jo anés pujant, vull dir, la meva experiència, i crec que és el que diu ella, depèn del caràcter. I molts cops de la manera de treballar conjuntament hi ha persones que treballes més a gust i altres que no, i és indiferent si és home o dona.
Acabarem amb allò de sempre, dependrà sempre de les persones, en el fons tot.
Sí, vull dir, és que
al final és això, no?
Ni treballes millor en homes ni en dones. Jo he treballat amb homes bé i amb dones molt bé, i al revés, és que...
El però que sí que és veritat.
Que sí, exacte, nosaltres ens ho hem de treure. Això primer, les dones ens hem de treure i llavors lluitar per això. És el mateix que educar els fills, no? Tu has d'educar, oi que faries el mateix educar les nenes pues perquè es valguin per ella mateixa, no fer distincions? Pues jo crec que hauria de ser el mateix a l'empresa, no?
Creieu que els rols socials encara estan marcant molt?
Sí, per descomptat.
Per descomptat.
Sí, aquí queda un treball que, bueno, la velocitat dependrà molt, pues, una altra vegada, doncs, de les persones, no? Mm. A l'hora d'educar és importantíssim, no? que a casa l'exemple, no? Els nens i les nenes han de pujar amb uns exemples que vegin el dia a dia, doncs, que el pare fa igual que la mare, que si ha d'ajudar, ajuda, que si... I que han de pujar en una societat en què guanyin el mateix l'un que l'altre i que... Que no notin cap diferència, és que estem fent normal coses que no ho són, mm-hmm. i els hem d'educar en aquesta trajectòria i després que puguin anar a unes escoles, que puguin anar a uns instituts i a unes universitats, que vegin que aquest model continua. Vull dir que hi ha igual de dones professores que professors, de directors i directores i de catedràtics i catedràtiques, perquè això s'ha d'estendre a tots els nivells. És que és el que hauria de ser normal.
Esclar, no estem parlant amb veteranes, però sí amb tres dones amb experiència. Teniu la sensació que els que pugen i les que pugen tenen una visió molt més propera al que hauria de ser?
Suposo que hi ha un percentatge, segons uns estudis que es van fer públics, que hi havia un percentatge d'aquest jovent, jo no li diré, que és una generació que potser, no sé com, s'ha perdut una mica i ha agafat els estereotips culturals que no voldríem,
no?
Però sí que és veritat que jo crec que és una gran majoria que és al revés, vull dir que seguiran aquests patrons i aquests models, no? També depèn molt del lloc, perquè abans d'entrar d'aquí ho parlàvem precisament, no? La Maria ens explicava, no? Doncs que a Madrid potser aquesta situació no es veu igual, de la mateixa manera. Clar, és un costum, són maneres de fer més diferents, no? Potser Catalunya en aquest sentit som una mica, o anem un pas endavant i tenim més la visió europea, no? La
hi ha una forma més oberta de veure les coses aquí, Maria?
Sí, totalment.
Sí, totalment.
El que passa és que fa dos o tres dies que estic llegint i estic participant també en molts foros, doncs es comença a parlar de la generació millennials. Els millennials ja no pensen com nosaltres.
Hi ha una forma d'explicar bé qui són els millennials? Per qui ens escolti allò de dir, mira, d'una forma clara, entenedora.
Però diguéssim que són, em sembla, o almenys els que nosaltres entenem...
Fins on puguis.
Nosaltres, jo els entenc una mica, els que ara estan estudiant finals d'ESO, primer d'universitat. És a dir, jo el que veig és que efectivament la gent que nosaltres, els que jo treballo, que estan a lo millor fent pràctiques amb mi, ja tenen una altra manera de pensar, tenen un altre sistema de valors i han estat educats en un sistema on precisament totes aquestes ítems de la igualtat, el reciclatge, la sostenibilitat, el canvi climàtic ja estaven dins la currícula. Falta veure quin serà el resultat, perquè ells s'estan incorporant ara al mercat laboral, per tant, i falta veure com serà. Però l'altre dia, per exemple, ja ens deien que el 86% d'aquesta nova generació, que no té res a veure, però ja per ells tenir un cotxe no és important, o aquesta nova generació que tenir una casa en propietat potser tampoc ho és, i per tant aquesta nova generació que quan demana vol anar a treballar en una empresa, ja no vol anar a treballar en una multinacional com abans, sinó que vol anar a treballar en start-ups on el tema de la flexibilitat laboral es té en compte, on el tema de la dona enginyera actua en igualtat de condicions que els homes en un entorn més internacional. És aquesta el que se'n diu ara la generació dels millennials, els start-ups, els que no tenen ni tan sols correu electrònic perquè es
volen desmarcar.
Es comuniquen a través de les xarxes socials.
D'acord.
Sobretot que treballen molt en equip, en equips mixtes, perquè això sí que ho posen molt en valor, la riquesa de la suma, no? de talents, de manera de veure les coses diferents, perquè no oblidem, diferències clar que n'hi ha, no? Però som complementaris totalment. I, per exemple, un equip de direcció tampoc seria bo que fos tot de dones. És a dir, on està la riquesa d'aquests equips és precisament en la varietat d'opinions i en la varietat de maneres de fer d'entendre les coses.
A Kotmar què hi ha?
A Kotmar l'única noia sóc jo. La resta, bueno, clar, és una empresa que ens dediquem a, clar, vinculada al món de la construcció.
Sí.
I sí que és veritat, bueno, que també ens va passar doncs, com a la Carme, no? Érem una plantilla molt més nombrosa, en l'època de la crisi doncs, sí. Ens vam quedar amb menys, però bueno, jo estic acompanyada de 5 nois més i jo bueno, que porto tota la tasca administrativa, de, bueno, directiva, recursos humans, perquè és la persona que ho fa tot. No?
I, que ja, i que ja estaves a l'empresa durant la crisi,
sí,
i per tant,
sí,
com la cara vas viure...
Sí. A mi en aquest aspecte, clar, vaig poder viure la bona etapa prèvia a la construcció i haig de dir que ja es veia una mica que la cosa no acabaria bé. És a dir, el 2008, la caiguda 2008-2009, es veia venir perquè les coses que es feien, les construccions, el ritme que anava, la manera que tu veies que, veies que allò no s'aguantava i veies que gent que, bueno, pues que tenia uns recursos ostres, no sé, no gaire abundants, doncs s'arriscaven a tenir pues, casa amb piscina, amb canvi el cotxe, això per una banda, i petits constructors s'atrevien amb unes promocions d'habitatges
d'una ambició que no podien assumir.
Llavors, en el moment que tot això esclata, doncs clar... Bueno, toques una altra vegada peus a terra, no?
Com ens deia la Carme, et vas haver de fer valer?
Jo, en el nostre cas, no, perquè què passa? Que és una plantilla que està és de molts anys, està molt consolidada. No diré que tenim una relació d'amics, perquè no és això.
Però sí costa.
Però, clar, estem en contacte molt sovint, no? I clar, ells mateixos ho veien. Aviam, el que no podia ser són operaris amb els braços plegats. I llavors, bueno, va haver gent que es va moure doncs, per la seva banda, va canviar d'ambient. Hi ha inclús que van marxar d'aquí del Garraf. Bueno, però clar, és una situació... Va ser dura moltíssim, perquè no t'agrada passar per aquest tràngol, no? Però no és una situació que ells puguin veure una injustícia, perquè, clar, ells ho patien.
Eren molt conscients del que passava.
Eren molt conscients del que estava passant.
Ets una dona en un món d'homes.
Sí, sí, sí.
Continua
sí.
Sent un món d'homes.
Sí, encara. Sí, perquè encara hi ha alguna dona que s'atreveix, però poquetes, molt poquetes, la veritat és aquesta. Però jo sí que em quedo amb la frase que he dit abans amb la Carme, doncs el fer-se valer. Jo me'n recordo que els primers anys, quan venien,
com, sí,
clar, jo sóc la dona d'un dels gerents, no? Llavors, la
sí,
nena...
La...
I, però bueno, al final és anar tu mateixa marcant. No?
A mi em segueixen considerant la dona de l'altre soci sí, que hi ha, i jo no sí. Ho soc. Clar, i dius, clar, però que no pot ser que una dona estigui aquí?
Sí, sí.
És que no...
Carme, doncs el teu cas és pitjor encara. Eh? És a dir, que considerin...
No, la
dona...
gent de fora, eh? Els
ah,
de fora.
Gent de fora,
i em va
d'acord.
Passar justament aquesta setmana, i em vaig enfadar molt. I el pobre proveïdor que va entrar, bueno...
Però... És a dir, va establir una analogia sense,
sí,
així
sense,
per fer-la.
Sí, perquè les taules sí. Les tenim al costat i va deduir que,
va deduir
clar,
que
si una dona la... estava al costat del que ell creia que era el gerent, doncs era
la
dona
de...
Sí, sí, sí.
I clar, a més va ser una situació...
No. Això la setmana passada.
Sí, aquesta setmana.
No, jo no m'he trobat. Amb això, als començaments sí, a més aquesta gent doncs, que
és
té
cert,
tendència
eh?
A fer el petó, aquest proteccionalisme, i al final és allò... tu et quedes, bueno, que, bueno marques, no? Mm. I al final no és una qüestió ni de mala educació ni res, és simplement doncs, fer, no sé, de forma visible, que no, nosaltres no tenim aquesta relació d'amics, no i al final és normal, i amb educació, tot s'aconsegueix, i ara al cap dels anys, bueno, no, és a dir, ells saben que sóc, però bueno, no m'ho consideren, perquè a vegades diuen, ja me'n vaig a parlar amb la teva dona, que m'entenc més, i vull dir que realment, no, aquest problema, jo crec que, però l'hem d'anar marcant les dones.
D'acord, la Maria anava sentint,
sí.
A la mesura que anava escoltant, tant a la Carme com la Conxi.
El que sempre explico és el dia que me bajé de los tacones. És a dir, el dia que vaig dir, jo no porto mai talons, jo sóc una persona molt alta, per tant jo no en tenia, perquè si jo cada dia anava amb sabates arreglada, el dia que tenia una reunió me'ls havia de posar. Perquè jo he crescut en un àmbit professionalment on he vist dones que anaven amb els talons al bolso i quan eren a l'ascensor se'ls canviaven.
Com la de l'anunci.
Com la de l'anunci. Clar, llavors jo vaig dir un dia que jo em baixava els talons i que anava amb sabata plana. No vol dir que les dones no puguin portar talons. Al contrari, aquella que li agradi portar talons...
Clar, que els porti.
Que els porti. Però a la que no ens agrada perquè som altes, perquè caminem com uns patos,
si
no volem portar, no passa res.
Has posat una metàfora perfecta.
És que és veritat. I sempre ho explico. I em diuen, ets una exagerada. Dic, no, sóc una exagerada. almenys el que jo he viscut. És veritat que tot també va canviant, que aquesta crisi, per sort...
És veritat això, eh? Tot va canviant?
Tot
sí?
va canviant,
sí. Cara que doni la sensació d'una poc a poc i que la Carme es pugui trobar amb una anècdota com aquesta,
i
tot això.
I són petits gestos, com el que jo dic, d'un dia treure't els talons o de no posar mai més... en el meu sector, reunions a la tarda.
De tota manera, tornem, i ara parlarem dels horaris i la conciliació, però aquest posicionament que deia tant la Conxa com que deies, sou vosaltres les que d'alguna forma heu de marcar les regles, perquè si no, no les marcarà ningú per vosaltres.
Ja, però és que si els que dirigeixen són homes, que és aquest el gran problema que tenim, és que serà molt difícil.
Serà molt difícil.
És que és molt difícil, vaja, i és molt difícil entendre, però és que al final els que tenen, prenen les decisions, tu mires tots aquests fòrums econòmics i només hi ha homes, i és que em rebenta. Clar, ells no ho entenen, tot això. I hauria de ser el que dèiem, no? No només dones, però...
No vull incidir, però com que l'anècdota era tan explícita, què vas contestar amb aquest home que et va dir això?
Bueno, és que la història és molt llarga.
La història és molt llarga, d'acord.
No va sortir content.
Doncs aleshores...
Es va disculpar, però no va sortir content.
Doncs aleshores ho pregunto d'una altra manera. Vas dir i vas fer... allò que creies que havies de fer,
sí.
sense cap mena de restricció
ni
idea.
Li vaig dir, tu consideres que jo sóc la seva dona perquè estic al costat? És que jo us explicaré després.
No passa res, però em referia a si aquest posicionament és el que s'ha de fer valer. És a dir, que no hi ha d'haver, quan un creu veritablement que ha rebut o que ha viscut una situació que és incomprensible, que això s'ha d'exposar així d'una forma molt clara davant de qui la provoca, perquè bé, el cap ha de gestionar una situació així, no?
El cas de la Carme, per exemple, en aquest exemple és molt concret i és molt específic, però sí que és veritat que jo crec que a vegades, segons quins homes, sense cap mala intenció, sinó per l'educació que han rebut o perquè l'han així,
no és que no hi havia mala intenció.
Per exemple, doncs, diu una floreta a una dona. Doncs, no ho sé, però a mi, per exemple... Si me la diu el meu marit, doncs és una cosa. Però que jo vagi passant pel carrer i ens diguin una floreta, a mi em molesta, per exemple. I si m'ho fessin en un lloc de treball, m'incomodaria. I trobo que no toca. Perquè si jo no vaig dient floretes a ningú, et puc felicitar per la feina ben feta, et puc felicitar per una bona exposició, però no entenc aquests comentaris. Llavors, jo crec que moltes vegades el que passa és que, per la cultura que portem, aquesta trajectòria, molts homes se'ls escapa comentaris d'aquests que realment ells no es pensen el mal que ens fan realment, no? I en segons quines accions tampoc. Per això cal dir-ho, parlar-ho, fer debats. Aquí, per exemple, avui està molt bé perquè som tres dones, no? Però aquesta mateixa conversa, per exemple, Vicenç, s'hauria de fer amb tres homes, aviam què opinen. I ja veuries com molts reconeixerien, home, clar, és que, veus, no he pensat jo que amb aquest gest meu la molestava. O perquè tinc aquesta actitud proteccionalista. Ai, bueno, no, has de tractar-la exactament igual que els homes, exactament
això,
igual.
Això no és de grans ni de joves? O esteu...
Jo crec que no.
No.
Jo crec que no.
No. Tornant a agafar la línia argumental de fins ara. Si les coses s'han de dir, creus, Maria, que es diuen les coses? En aquests anys que portes, i en aquest món on vius, o tant la Conxi com la Carme, aquest posicionament de dir davant d'una situació així, no, tranquil, que ara et direu que crec que has de sentir. Això es fa...
Moltes vegades, a lo millor quan treballes en una gran empresa, com treballava abans la Carme, no ho pots dir. És molt millor callar i seguir el teu ritme, perquè et pot portar en un enfrontament que no té sortida. És el que penso.
Això és pragmatisme, eh? No és el que...
Al final...
No, ho dic perquè, com en tantes coses de la vida, a vegades davant d'una injustícia s'ha de ser pragmàtic, encara que la injustícia sigui injustícia. Sí. I per tant, en moltes ocasions, no tothom pot dir en veu alta allò que segurament hauria de dir perquè les coses poguessin canviar una mica. No?
Què passa que s'hauria de trobar, per exemple... Clar, en el cas d'empresa familiar és molt fàcil, perquè nosaltres marquem la pauta i aquí ningú passa, perquè, a més, si no, tens una mica, no sé, la decisió en les teves mans, no? En el cas d'una empresa, el que s'hauria de fer, per exemple, és aquella persona que tu tens per sobre, sigui el teu cap de recursos humans, sigui de la manera que sigui, fer aquesta denúncia. Almenys comunicar-ho.
Això anava.
Perquè, clar, si no ho fas, estàs suportant una situació que... Tornem a repetir, tu l'estàs aguantant o estàs passant malament, les que venen darrere teu o les que estan al teu costat estan patint la mateixa situació i potser aquella persona que t'està fent aquest comentari o que t'està tractant d'aquesta manera no és del tot conscient del que realment està fent. Llavors, per això cal denunciar-ho en el grau que correspongui, perquè és que si no...
les empreses que tenen pla d'igualtat, que és obligatori en empreses de més de 200 treballadors, però que és voluntari per tot aquell tipus d'organitzacions.
Et demano també, Maria, en un incís, què és un pla d'igualtat? Per qui ens escolti, bàsicament.
Un pla d'igualtat és una estratègia que delimita una empresa per poder promocionar la igualtat entre homes i dones en la seva organització. És on es contemplen totes les accions que farà perquè hi hagi una política de retribució salarial igualitària, totes aquelles polítiques de conciliació, totes aquelles polítiques de promoció interna i de selecció igualitàries. Tot això es resumeix en un document i és uns compromisos en el qual adquireix l'empresa on te vol arribar i que ha de ser refrendada pels seus treballadors.
A partir de 200 treballadors,
a partir de 200 treballadors, a partir de l'any 2007 és obligatori. Per altres organitzacions és voluntari. Per part de la Generalitat i del Ministeri de Serveis Socials i Igualtat em consta que hi ha ajudes i que hi ha estratègies perquè les empreses ho puguin complir perquè he participat en algun d'ells. Però bueno, el fet que tu tinguis un pla d'igualtat el que ja fa és obligar-te a que tu tinguis uns canals de comunicació reglamentats per si et passa això. Perquè les empreses, les dones que es puguin sentir no vull dir agredides, però que es puguin sentir en certa manera afectades, tinguin tinguin un canal confidencial i garantit on poder aplicar aquesta incidència.
Que des d'aquí el que es demanava des de molts col·lectius i moltes entitats era que aquestes empreses puguin passar auditories de que això realment
es compleix.
Perquè és veritat, tu pots tenir el teu pla d'igualtat, però si aquest pla d'igualtat no hi ha ningú que corrobori que s'està complint i que allò que estàs dient és veritat, és un cadaver.
El que passa... Incís, perquè crec que era ahir o avui que hi havia una notícia als diaris que deien que només el 10% de les empreses que tenen obligació de fer-los...
El periòdico ho diu avui.
Exacte.
Ho estan fent. Per tant, estem parlant
Però llavors ja està dintre de la nostra missió com a dones i empresàries quan treballem en una empresa, preguntar, teniu pla d'igualtat? Podem fer el pla d'igualtat? Perquè al final és el que us deia. Al final, la generació o nosaltres hem de ser les quan anem a agafar un proveïdor, per què no agafem aquell proveïdor que realment em certifiqui que té una gestió responsable, que és una empresa amb pla d'igualtat, que és una empresa amb el segell d'empresa familiarment responsable, o que jo sàpiga, no cal que tingui segells, que jo sàpiga que està tenint en compte una sèrie de criteris que van més enllà del tema econòmic. També està una mica de la nostra
una
mà.
Una certa paradoxa de com vivim el dia a dia, Ho volem comprar tot al preu més baix i no assumim...
No sabem d'on ve.
Evidentment. D'on ve? I no assumim que determinades, o diguem-ne, determinats valors tenen un preu.
Es diu, com he explicat abans, que aquesta generació que li diem Millennium, que ja té uns altres valors, tindrà en compte aquestes coses. Per tant, les empreses grans i petites s'han de posar una mica les piles en no només voler semblar responsables, sinó també ser-ho. Sí.
Carme, quin horari fas?
Això no es pot dir.
No es pot dir.
És empresa familiar.
No, mira, no és qüestió, els hi deia abans, no és qüestió de quin horari fas, sinó d'organitzar-te tu com tu vols.
Sí. O sigui, cop
ara anava a fer de dolent i anava a fer... Anava a exposar allò tan irònic de... Es diu Carme, vostè? Ho preguntava per una qüestió, ja no tan sols per l'horari, però... Carme, empresa familiar, Conxa, empresa familiar. I no sé si, quan una terra en una empresa familiar, també hi ha, sobre la seva esquena, allò del, aquí no hi ha horari, això és la família, és l'empresa familiar, i aquí hi hem de posar tots plegats l'esforç, etcètera, etcètera. I per tant, no sé si d'alguna forma aquesta responsabilitat de l'empresa familiar, sense voler, arracona alguns drets que en un altre àmbit empresarial es podrien fer valer més.
Home,
no sé, és que és teu, no? Sí. Vull dir, és que al final... Clar. És que, si una és cosa... que no et marques els horaris, no. Ho fas.
Perquè si tens una feina que has d'entregar i t'has compromès amb aquella persona, és la persona que coneixes, és el teu client, i no sé, nosaltres normalment no treballem els dissabtes, però si algú li ha passat alguna cosa dissabte, aviam ho fas.
Maria, què és un bon horari?
Un bon horari és aquell que et permet conciliar la teva vida personal i que, a més, et permet acabar la feina que tu has de fer.
No em diguis més. Carme, fas un bon horari?
Sí, jo crec que sí.
Conxi, fas un bon horari? D'acord, sí. Continuï. Això és difícil, suposo, d'aconseguir, no? Sí. D'aconseguir un bon horari, o acostar-se a aquest ideal d'horari en què tu puguis dir, bàsicament puc fer la major part de la feina, puc tornar a casa amb aquella tranquil·litat de dir, doncs mira, ho hem fet gairebé tot, puc continuar fent la meva vida, he fet el que havia de fer, tal.
Bueno, una mica perquè el món no està muntat perquè tu et puguis gestionar el teu horari. Els serveis comercials, les empreses de serveis, els poders públics, la televisió, la vida no està muntada com perquè la gent comencem a treballar per projectes o en comptes de treballar per horari fix. Jo crec que aquí hi ha com una dualitat i s'ha de trobar un equilibri que l'ha d'impulsar l'administració pública, que crec que des del Parlament de Catalunya es va intentar amb la llei de racionalització d'horaris,
que no hi ha fórmula humana,
d'avançar en aquest tema, i que per tant, si no avança d'una manera, ha d'avançar una altra, però ha d'avançar d'alguna manera.
De fet, el món de l'empresa també està canviant una mica aquesta cultura presencialista. Clar, en les empreses que es pot, n'hi ha que evidentment no poden encaixar, no? Però sí que estan canviant aquest model, no? De tant presencialisme com treballar per projectes i de fet resultats.
En empreses de serveis com són les vostres, els clients manen molt en el sentit dels horaris?
Home, a vegades procures adaptar-te, sí, perquè sí, aquesta gent doncs, que treballa a Barcelona, que arriba força tard o que treballa de dilluns a divendres amb aquests horaris, i, doncs, per això et deia, doncs, si un dissabte hem de fer alguna cosa, doncs t'adaptes una
qüestió
una mica,
serà
no sé.
Que en aquesta persona que tu el dissabte ha hagut de treballar o ha hagut de perdre unes hores, s'ha de saber recompensar.
Correcte.
Més enllà del propi sou. Mm-hmm. És a dir, hi ha la flexibilitat. A mi no m'importa treballar algun dia fins tard. Però bueno, si l'endemà al matí tinc una flexibilitat d'arribar tard o a canvi tinc un altre tipus de compensació, que és el que han d'anar les empreses. La crisi que dèiem abans, el que ens ha deixat, és una crisi molt forta, una crisi de valors, una crisi econòmica, però ha d'anar a buscar un nou tipus d'empresa. Uh-huh. Un nou tipus d'empresa amb una gestió molt més responsable.
En canvi, paradoxalment, estem en el mateix. Dono la sensació que l'oferta que tenim sobre la taula és una oferta de 24 hores...
Sí. Bueno, només veien les botigues, ja.
Només veien les botigues, només veien els serveis, una asseguradora que et canvia les rodes a casa, que no cal que facis res, que tota aquella sensació de que tot en tot moment està disponible per tu.
Però és que tu no saps si a lo millor aquesta persona que et ve a canviar les rodes un dissabte
ha fet festa tota la resta de la
setmana. No, una cosa no és contradictòria amb l'altra. El que no pot ser
tot i que tenim la sensació que no va massa per aquí.
Clar, perquè
però...
ho volem tot, és a dir, però ja que hem de canviar de model, clar, s'ha de canviar tots els patrons. El que passa és que al final és com una contradicció perquè un patró es canvia però l'altre segueix en el davant.
A això em referia, Maria.
És així. Llavors, hi ha d'haver petits gestos d'empresaris, de treballadors que diguin, bé, jo canviaré de veritat i realment doncs, treballaré el cap de setmana, però entre setmana potser no treballaré.
És posar una mica en valor les teves creences, no? I al final és fer un estudi i veure quin dia de la setmana t'interessa més treballar, perquè igual el dilluns, no sé, una botiga, per exemple, tens molt poc públic i en canvi si és un diumenge, doncs això és qüestió de comprovar-ho i estadísticament el que tu vegis és que et surt més rentable, no? Quines hores són les que tens més gent que et ve a comprar o a consumir. Però jo de totes maneres amb això penso que moltes vegades també és problema d'un mateix, de voler-ho abarcar tot, perquè s'obri els diumenges no vol dir que tothom tingui que obrir els diumenges o els dissabtes. Vull dir, tu t'adaptes al que has de respectar i no t'ha de fer cosa que el veí obri el diumenge, perquè sembla que és clar, és que si el veí obre, jo també tinc que obrir. No, tu et marques els teus principis. Nosaltres fa molts anys, quan teníem...
Això tampoc deu ser fàcil de no, interioritzar.
Però nosaltres, per exemple, divendres a la tarda treballàvem força I al final, bueno, va haver un moment, vam coincidir que tots, treballadors, els gerents, tots, teníem nens petits. Doncs vam proposar i els divendres fem jornada intensiva. Per què? Doncs perquè almenys ens donés l'oportunitat a tots, als pares, que perquè ells eren tots pares, sí, doncs poder compartir aquella tarda i fer el que volguessin, doncs, amb les seves famílies, amb els seus nens. Clar, llavors dius, ens va costar? Sí, perquè clar, estem acostumats que treballàvem tot, saps? Estaves acostumat que treballaves divendres, dissabtes i el que calgués. I no, i al final és escollir. Què valores tu més com a persona? Bueno, doncs aquestes hores, el que deies tu. Al final és compensar i buscar, doncs, fórmules que tothom estigui més content i més a gust amb el que fa i que pugui conciliar i que pugui tenir aquests gestos.
Aquell equilibri entre la feina i la vida, no?
Correcte.
I les noves tecnologies han ajudat moltíssim. Molt,
sí, sí.
Molt, jo ho noto. Vull dir, molta feina te la treus amb el mòbil, vull dir, contestant mails, en moments així morts va bé. I això ens ha ajudat molt.
Això també, no sé si dir, connecta massa o et fa dependre massa.
Depèn de tu també.
Depèn de tu
també. Abans, és depèn de la persona.
Depèn de tu també.
Jo arribo a les 7 de la casa, a les 7 de la tarda a casa.
I a les 7 s'acaba la discussió.
Sí, ja està. Però per què no puc? Perquè tinc nens petits i no puc.
No, no, ni que, suposo que en aquest cas ni que pogués...
Bueno, i perquè ha de ser així, si el teu horari laboral és fins a les 7 de la tarda, doncs a les 7 de la tarda...
Jo no tinc horari laboral, però és igual. Però ho deixo i ja ho saben, que de 7 a 9 a mi...
Que en algun moment s'ha de posar...
S'ha de posar un límit. S'ha de posar un límit. I el límit l'ha de marcar cada un en funció de la seva circumstància.
Correcte.
On no arribi un bon sou, ha d'arribar l'atenció a la flexibilitat, l'atenció a tots aquells valors intangibles que poden fer que un lloc de feina vingui de gust?
I no, sí, però no hauria de comportar una reducció de sou, no? Perquè si tu tens
un
horari...
Dic on no arribi un bon sou.
Vale.
Perquè com que estem parlant molt de... I encara hi podríem afegir. Si és millor un sou menor, però que sigui un sou equitatiu per tothom.
Jo és que entenc que el sou té que ser equitatiu per tothom i que va per la feina que has fet.
I que va per la feina que has fet.
I si tu, per exemple, doncs, has començat i has treballat una hora, ho has deixat perquè... no sé, torno a portar els nens a l'escola i després has tornat a incorporar, sí, i has tornat a... I acabes, a què ves aquella feina? El preu, el valor, el sou té que ser el mateix, perquè la feina tu l'has fet. L'has fet com a tu, t'ha anat millor amb els horaris, te'ls has fet teus per tenir, doncs, una vida, això, que puguis complementar, però que el sou hauria de ser el mateix.
Ho dic perquè el que hi ha sobre la taula és el greuge comparatiu que hi ha arreu entre dones i homes a l'hora de determinats llocs de treball.
Sí. Aquí és on queda feina perquè, bueno, dèiem, és que és de sentit comú per les mateixes feines.
És a dir, dins d'un món en què molts poden parlar de greuges comparatius amb moltes empreses entre treballadors, hi ha encara el greuge comparatiu afegit entre dones i homes, sí, sí, en els sous.
Sí, i aquí crec que influeix molt també la mentalitat de l'empresari i l'empresària que hi hagi. Perquè, clar, ets tu mateix, no? El que has de regular totes aquelles coses i el que ho veus. I llavors, si tu ho tens clar... ho has de reflectir amb nòmines. Vull dir, és que és, clar, és que és una cosa de tant de sentit comú que a mi em costa pensar que no és que no es faci. No sé, per mi és difícil d'acceptar.
Doncs l'evidència sembla molt clar,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Això ha canviat poc.
Ha canviat molt poc, però
molt
passa
poc.
Una mica com la Conchi. És a dir, jo, en els meus clients, no els cobro menys si són un home i una dona. Per tant, em sembla bastant com arribes a com, suposo que s'ha arribat a aquesta situació per un tema històric. És a dir, algú hi ha en el nucli que fa
que, no acaba de...
que, és tu, que pugui passar això. Perquè a dia d'avui, quan tu treus una oferta de feina, no et planteges si pagaràs menys o més o menys, si s'apresenta un home o una dona. Per tant, el problema jo crec que ja és de més enllà.
Això ho arreglarà el currículum sec?
Arreglar potser no, però una part, no? Almenys li donarà la possibilitat de passar la segona ronda d'entrevistes.
No? Exacte, el currículum sec una mica el que vol, sobretot, és que el sou jo crec que serà el mateix. El problema moltes vegades dels sous està també en l'alta direcció. I en l'alta direcció només hi ha homes, pel que se diu el techo de cristal. Per què les dones no arriben a l'alta direcció? Perquè jo diria que molt problema dels sous està en el tema de l'alta direcció.
D'acord.
En què no hi arriben les dones.
Clar, perquè el moment que arribin, aquí és quan començaran
a canviar les coses. No?
I passa igual que als parlaments, bueno, el govern central, el congrés, el que sigui. Quantes més dones hi hagi, amb aquesta idea, i homes que pensin exactament així, que això és habitual,
això canviarà.
Perquè, clar, jo imagino quan tu t'estàs esgarrifant de segons quines coses, entenc que tu també penses d'aquesta manera comuna, que per, no? Llavors, en el moment que aquests homes també pensin igual a l'hora de fer les lleis, a l'hora de votar-les, tots anirem a l'una. I quan això arribi, hi haurà un moment doncs, que ja parlarem d'això com una simple anècdota, perquè realment serà de sentit comú i haurem arribat tots per consens. No?
La celebració de la Festa de les Dones d'Empresa, 16 de març.
16 de març, Hotel Melià Sitges.
Homes i dones estan convidats.
Afortunadament. www.donesdempresa.cat.
Eva, gràcies, Conxi, gràcies. Gràcies, Maria, gràcies, Carme.
Gràcies.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.